Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La policia espanyola ha detingut aquesta tarda 8 militants d'Arran quan eren a punt de fer una acció davant del Tribunal Suprem. Els joves portaven cadenes i eren a punt d'encadenar-se a la façana d'aquest tribunal. Les detencions s'han practicat, de fet, ja cap a les 2 del migdia a la plaça de la Vila de París, davant de l'alt tribunal. Els detinguts portaven pancartes i pots de pintura. Segons fonts del tribunal, citades per l'Agència Catalana de Notícies, mentre un dels joves despistava els agents que hi havia davant del Suprem fent-los preguntes, la resta s'estava acostant a la façana principal de l'edifici. Des d'aleshores, quan els agents els han retingut. Els militants d'Arran només han tingut temps per fer alguna pintada al terra. I és que avui a Madrid s'ha fet el lliurament de despatxos a 63 nous jutges, 40 dones i 23 homes, en un acte que ha presidit per primera vegada en 20 anys a Madrid i no pas a Barcelona el rei Felip VI. Després dels discursos del director de l'escola Jorge Jiménez i del president en funcions del Suprem i del Consell General Carlos Lesmes, el cap de l'Estat ha assegurat que el poder judicial té plena legitimitat i ha atribuït a la Constitució que ara tinguem, ha dit Felip VI, un escenari cert, sòlid i fiable de drets i llibertats. També destaquem i recordem que tres excursionistes catalans i el guia que els acompanyava han mort al Perú. L'accident ha passat al cim del Nevado Mateo d'uns 5.000 metres d'alçada. L'accident es va produir durant el descens a 100 metres del cim. S'han identificat ja els difunts, que són de Sant Cugat del Vallès, concretament els excursionistes Adrià S.J., Sergi P.P. i Gerard B.R. I també una altra persona, Pablo Belmonte, ha sobreviscut.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Fem família. Un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials. On actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten. Habitatge, esport, pobresa i economia, societat. I tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, un crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, són les 5, estan escoltant Ràdio Estel, i això és gran ser gran. Com cada setmana, ens reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip d'experts per parlar sobre les persones grans. Una taula rodona dedicada exclusivament a la tercera edat, amb la intenció de portar els coneixements més complets de com són els geriàtrics per dins. Amb els convidats d'avui esbrinarem les diferents modalitats i formes de treball de les nostres residències. A Ells Grans i Gran hi trobaran novetats mèdiques de geriatria, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i el seu personal. En resum, tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara, com sempre, els presento a les vies de so, José Matoses, a la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda.
Molt benvingut. Bona tarda i bon any.
I bon any, exacte, primer programa de l'any nostre. A la consulta del treballador social, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Tu amb el teu ordenador preparat?
Sempre preparat.
Molt bé. Sempre. I a la conducció, com sempre, Josep de Martí. I qui us parla, Marc Rius. La grip és una malaltia respiratòria, vírica, que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre. S'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Produeix febre alta, tos, mal de cap i malestar general. En la majoria dels casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de rebre tractament amb fàrmacs específics. Els antibiòtics no curen la grip. És important seguir unes bones pràctiques d'higiene. A la gent gran, les persones amb malalties greus i les persones amb diverses malalties cròniques pot provocar complicacions greus que requereixen actuacions específiques. La millor manera de prevenir la grip és amb la vacunació. Avui en el programa coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix als convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, doncs endavant, Josep.
Molt bona tarda.
Ja tenim un any més.
Ja tenim un any més, aquí estem... Jo no sé, jo et veig igual, no t'has engreixat gens.
Que... No, però la meva il·lusió és que haguessis... No. Et veig una mica més prim, però bueno, ja arribarà.
No, si algú torna de les festes del Nadal més prim, és que no ho ha passat gaire bé.
Això sí, això
em sembla que si no tornes amb un quilo o dos, no... Sí, ara... Diuen, la mitjana són 2 quilos,
sí,
no?
No, i tant. Ara ve allò de dir any nou, doncs ara començarem dieta, ho deixarem de fumar... Doncs...
O com a mínim farem la resolució de fer-ho.
Exacte.
Jo crec que al començament d'any és quan hem de dir el que farem i després ja veurem si ho farem o no.
Que ja
no?
És molt, perquè fer règim és una miqueta dur, eh? Però bueno...
Sí, suposo que sí.
Sí, sobretot el que ens agrada menjar.
Doncs, escolta'm una cosa, vam acomiadar l'any passat parlant de les festes de Nadal, s'aproximaven les festes, i recordant que hi havia moltes residències que estaven fent coses interessants. Mm-hmm. Si recordes allò de Compartint Taula que vam tenir els d'ACRA, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que ens van explicar. Hi ha altres residències que també han fet coses així. Després, els d'Amics de la Gent Gran, aquesta associació que visiten, que estan treballant amb persones que viuen soles. Aleshores,
molt
només...
maco, això.
I ha acabat l'any. Han acabat les festes, i han passat els Reis, i ha acabat tot, i jo crec que una de les resolucions per l'any nou que podria fer alguns dels nostres oients és pensar en el voluntariat, pensar en gent gran, perquè hi ha voluntariat tant amb associacions com Amics de la Gent Gran o d'altres de similars, potser també tens alguna residència a prop que potser poden tenir algun programa de voluntariat. I després també una cosa que sempre pensem en el Nadal com una època de l'any molt feliç, però sí. Hi ha gent per la qual no ho és tant.
Sí.
I dèiem que hi ha moltes persones que estan vivint soles, hi ha gent que no tenen amb qui ser-hi. I
és trist, ha de ser trist.
Ha de ser trist. I després hi ha una cosa que parlàvem amb gent que ens diuen, home, i també no només la gent que està sola, sinó la gent que durant l'any has perdut a gent i que s'ha estat...
I això tothom. Sí. Qui a la família no li falta, doncs el pare o l'àvia o...
Correcte. I mira, i ara us vull llegir un relat. Un relat per començar. Sempre el llegim al final, però al final tinc una cosa interessant. Mireu, una cosa que és ja per acomiadar el Nadal des d'una perspectiva que és una mica mixta i diu, mira, en pocs dies es complirà el primer aniversari de la mort del meu pare. Va morir als 82 anys en un hospital a causa d'un càncer que li va produir dolor i malestar durant els últims mesos de la seva vida. Tot i això, fins que els analgèsics li van fer perdre el cap al final, sempre que algú li preguntava «Com estàs?», ell responia forçant el somriure «Molt bé». La seva mort em va produir un dolor estrany pel fet que, tal com avançava la malaltia, el desenllaç es feia inevitable. A mesura que augmentava el dolor físic i el malestar, a mesura que els remeis proposats es desvetllaven com a inoperants, semblava que el més lògic era esperar el final, com el menys dolent. Tot i així, només al pensar-ho, feia mal. Quan finalment va succeir, després d'un cop inicial, vam viure uns dies que recordo com una experiència surrealista, en què les qüestions pràctiques s'imposaven a tota la resta, el retrobament familiar, el funeral, la paperassa, i després va néixer una nova normalitat. Una normalitat sense el pare, en què he conegut una nova versió de la meva mare i en la qual el seu record apareix en les converses d'una forma cada vegada menys dolorosa i més reconfortant. Recordo que quan va morir em consolava pensar que, malgrat els últims mesos, el meu pare havia tingut una bona vida. Ara porto un temps pensant en això de forma més assossegada. El meu pare va néixer just abans de la Guerra Civil, durant la qual van matar el seu i el seu avi. Sent nen va viure en un internat del qual recordava la fam. La fam de veritat és la que et mereix, ens deia. A partir d'aleshores, la seva vida va anar millorant materialment. Va estudiar, va tenir diverses feines i va acabar tenint la seva pròpia empresa. Es va jubilar amb cert acomodament, va viure uns anys i va morir. Mai li vaig preguntar si considerava que la seva vida hagués estat bona, encara que estic segur que si ho hagués fet, m'hagués dit que sí. I tant que era una persona, i com a tal tenia els seus defectes. En una mica més d'un any aquests s'han anat difuminant, i en la meva memòria, tot deixant en el record a un pare amb sentit de l'humor, explicador d'històries, feliç d'estar amb la seva família i amb qui em trobava bé. Ho sento molt a prop, i crec que en aquestes festes la seva absència serà coberta pel bon record que ens va deixar, de forma que no serà un veritablement Nadal. Un veritable Nadal sense el pare, sinó amb ell d'altra forma. Jo crec que amb aquesta reflexió podem començar l'any d'una manera bonica.
Molt real, i realment qui no s'hi pot identificar a vegades segurament amb aquest relat que has fet.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs seguim el programa i avui tenim uns convidats molt especials, no? Com sí, són, perquè són els primers de l'any.
Bueno, sempre venen convidats especials.
Sempre
però
són
avui potser encara més.
Avui són els primers de l'any 2019.
Clar.
I, a més, potser els oients que no ens escoltaven l'any passat saben que en és gran ser gran ens agrada parlar de residències.
Sí.
Hi ha aproximadament 1.000 residències o 1.100 residències a Catalunya i cada residència és un petit món. I on passen coses, on hi ha gent que viu, hi ha gent que entra i surt, hi ha gent que no surt gaire i fa més vida a la residència, i el que sí que sabem
és... senyal que s'hi troba bé.
Sí, això mateix. I, a més, és una petita constel·lació perquè no hi viuen només els que hi viuen, també hi ha els treballadors que passen moltes hores al dia, i els familiars...
I l'altre la... dia, no?, també.
Clar, per descomptat. I avui tenim... Parlem d'una residència o parlem de dues? Perquè estem parlant, aviam, pensem, tanquem els ulls, pensem en el Maresme, cap al nord del Maresme, un municipi preciós, que es diu Canet de Mar.
Oh, que divertit.
Sí, ja sentim les onades.
Sí,
anem a una residència que es diu Sant Roc de Canet, o Miramar de Canet, si tanquem els ulls i obrim les finestres, sentirem les onades, segur. Tenim un convidat, per començar, que és en Raimon Gurri. Benvingut, Raimon.
Hola, bona tarda, Josep.
I és cert, això, no? Si obres les finestres de la residència, sents les onades.
Sí, per sort estem a primera línia de mar. És un lloc bastant, bastant maco i és un dels avantatges que tenim, que tenim el mar a davant i és un paisatge que cada dia ens canvia. O sigui, cada dia tenim el paisatge nou. Depèn de les onades que fa, depèn del temporal... A l'estiu depèn de la gent que hi hagi a la platja, tot va variant i és un atractiu que és maco i que està molt bé per gaudir-ho. Abans de tot, el que sí que voldria és agrair-vos, donar-vos les gràcies per haver-nos convidat i donar-nos aquesta oportunitat de si més no, gaudir d'aquesta experiència de la ràdio, que per nosaltres és nova.
Bueno.
Sí, no, la veritat, són aquestes coses que... Bueno, és una experiència més, que quan sigui gran i vagi a una residència, li podré explicar que una vegada vaig anar amb un bon amic, en Josep de Martí, a la ràdio.
I aviam, i si l'experiència és tan bona, no serà la darrera, perquè les residències, sempre diem, són organismes vius.
Això és veritat.
I on passen moltes coses, i el més important que passa és que hi ha sentiments, i una cosa, vosaltres teniu una peculiaritat. Quan preguntem a una a les residències que venen, i fa quants anys funcionen? Doncs fa 10 anys, fa 15 anys, alguns... No, fa 20 anys que funcionen. Aviam, fa quants anys que va obrir com a residència Sant Roc i Miramar?
Bé, com molt bé has dit, nosaltres tenim dues residències. Una que és la residència Miramar, que va ser la primera. Aquesta la vam obrir l'any 1988, o sigui que aquest any ha fet 30 anys.
Sí.
I el Sant Roc té 5 anys menys, o sigui, aquest any hem fet els 25 anys. Hem tingut celebració doble, tant d'una residència com l'altra.
I aquestes residències, el que és l'edifici, sí, no sempre havia sigut residència. No. O sigui, que va haver-hi un moment en què algú decideix fer un canvi. Com va ser això?
Sí, nosaltres som una empresa familiar que la van començar els meus sogres i llavors ells venien del món de l'hostaleria, tenien aquests dos hotels, i fa 30 anys enrere van apostar per fer un hotel de gent gran, per una manera. I van començar amb la residència Miramar, de la qual van començar a gestionar-la com a... Clar, en aquella època encara residències no estava tan tipificat com ara, i llavors era un hotel per a gent gran, i amb els anys van passar del Miramar, i llavors en l'any 1993, o sigui ara farà 25 anys, bueno...
Sí,
l'any passat, perquè ara estem al 2019, l'any passat, com si haguéssim, vam fer aquests 25 anys de Sant Roc. I, bueno, hem tingut de tot. Vull dir,
home, amb 25 anys, sí. Déu-n'hi-do, els teus sogres es poden considerar pioners, perquè si és l'any 88, acabar de publicar-se la primera normativa, ja no només de Catalunya, sinó d'Espanya, de residències, que és la de juliol del 87.
Sí, del 87, la de juliol del 87. Sí, o sigui, van ser pioners i bastant emprenedors en aquest aspecte, perquè, clar, en aquella època no hi havia moltes residències, i menys en aquesta zona del Maresme. Ara ja la zona del Maresme, per sort, s'ha convertit en una zona bastant, bastant poblada de residències.
I algú ara que pensi, ostres, residències de fa 30 anys deuen ser molt velletes i tal. Jo sé que no és així, no?
No, en el nostre cas no. En el nostre cas, jo crec que ara, mira, em fas bé de dir-ho, perquè jo crec que l'any que ve ens podran donar a nosaltres el títol d'arquitecte, aparellador i de tot, perquè hem estat fent obres sempre. Vull dir, és una cosa que sempre hem apostat per renovar, per donar el màxim de confort possible, adequants a totes les normatives, a part de ser una empresa, com he dit abans, familiar, i que també una part molt important és l'equip humà que tenim. O sigui, nosaltres tenim un equip humà de treballadors que es dediquen molt a l'avi, i realment això és una de les coses que realment les famílies ens diuen més. Com el personal, com s'entreguen, com treballen, de quina manera els cuiden, i que de seguida se senten acollits i fem com una petita família, saps?
Tu quants anys fa que treballes a les residències?
Jo? Doncs pues, 33.
També? Tu estàs gairebé...
O 35, ja podria.
I una cosa... si algú tanca els ulls s'imagina com era la residència fa 30 anys i com és ara, què és el que més ha canviat? Una residència de quan va obrir a
bueno,
més ara?
Jo, el que més ha canviat, en el nostre cas, ha sigut la infraestructura, perquè, com l'havies dit, no hem parat de fer obres. Nosaltres vam fer, ara fa 22 anys, vam remodelar tot. O sigui, nosaltres, les residències estan... El Sant Roc té dos edificis i Miramar consta d'un edifici. Llavors, Sant Roc, fa 22 anys, vam renovar completament un edifici. Després vam passar al Miramar fa 13 anys que vam renovar completament l'edifici del Miramar i ara estem a punt d'acabar la renovació de 60 habitacions de l'altre edifici que tenim, de l'edifici A, que li diem nosaltres, on en breu, en un mes o així, ens haurem acabat totes les obres de renovació. Mm-hmm. Això, vulguis o no, és una de les coses que nosaltres hem canviat més. L'altra, que suposo que és el que em preguntaves, la manera d'atendre els avis. Mm-hmm. Bueno, sí. Ha canviat bastant. Ha canviat bastant perquè, com tot, hem anat millorant. Jo crec que hem anat millorant. Només hi ha una petita pega, que és un excés de normativa, que a vegades ens...
Això alguna vegada ho hem parlat.
A vegades aquest excés de normativa
més coincideix
ens treu...
Sí.
Sí, perquè a vegades les coses no són ni blanc ni negre i depèn de... Com que quan tractes amb persones, no tothom el pots tractar igual. Clar. I cadascú és un cas. I llavors pues, això ho fan molt bé tant tots els especialistes que tenim nosaltres que per molt que hi hagi una tipologia o una manera de tractar, doncs vulguis o no, aquesta... cadascú té el seu...
El seu tarannà i les seves necessitats,
sí.
No?
Sí que és veritat que antigament poder tractava més tipus, no sé com dir-ho, hospitalari, una mica més...
assistencial.
Sí, model més assistencial, i ara pues, ja anem més cap a l'atenció centrada a la persona.
I això ens sona, eh?
Sí.
Això no sou els primers que ho diuen, i ens agrada, només per dir un momentet, és un canvi important,
sí.
La paraula, de paradigma.
De paradigma,
no?
Sí.
O sigui que...
sí.
I esteu apostant
sí,
per
ja
aquest model.
Sí, ja fa 3 anys ben bé. Vam estar un any o dos de formació, ja fa 3 anys que l'estem... Bueno, que el tenim implantat, i llavors tenim totes les lletres que dic jo, perquè tenim la ISO, tenim el PAU, que és el pla d'autoprotecció, la UNE, estem auditats, fem l'ACP, l'atenció centrada en la persona, tenim PAIS, PIAIS, el LiberaCare, complim amb la LOPD, que és la llei de protecció o sigui de dades, que ara és la RGPD.
Sí. I una cosa aquí... A cada cas, una empresa familiar, ara potser després quan ens truquen per telèfon, sí. Clar, però jo això no sé si ho podré pagar, però vosaltres a més col·laboreu amb l'administració d'alguna forma, no?
Nosaltres un principi vam ser una empresa privada, que després van començar sent col·laboradors, i ja des de l'any 2008, que van ser sí, l'any 2008, correcte, ja van passar a ser concertats. Mm. Som una empresa concertada amb la Generalitat.
La gent que s'assidua al programa ha escoltat diverses vegades el Carles Reixac, el nostre treballador social, parlant de què és això de la col·laboració i del concert. Mm. O sigui que, Carles, una persona dels que estan esperant allò de la dependència pot accedir a aquesta residència,
I pot accedir,
no?
I tant. Sí,
correcte.
Sí.
Possiblement teniu llista d'espera per això.
Sí.
Sí?
Sí.
Però
sí.
Si no et poses a la llista d'espera, mai arribes, no?
No.
Està privada, si no.
Està en una llista d'espera, perquè si no pots entrar mai.
En teniu molta llista d'espera?
Sí, ara
tenim
mateix.
A la treballadora social aquí, tenim a la Cristina Ortega, que mira, fem aquí el passin i passem a la Cristina Ortega, que és treballadora social de Sant Roc.
De Sant Roc, correcte.
I que no ets l'única treballadora social, no?
No, comparteixo departament amb la Laia Mas, que porta 16 anys com jo a l'empresa, i actualment amb la Júlia, que em porta 2 o 3 mesos aquí amb nosaltres, sí, a les residències.
I teniu molta llista d'espera?
Doncs mira, de places públiques, llista d'espera de plaça pública, de senyor actualment és relativament curta la llista.
Vale.
És relativament curta. Potser estem parlant de 2-3 mesos, eh?
Però perquè... T'explico molt fàcil. Perquè nosaltres de Sant Roc té 181 places, de les 181, 170 són concertades i només tenim 11 de privat. Clar, llavors la rotació sempre, vulguis o no, per ara és més gran. I Miramar tenim 56 i 14 privats de 70 places que són.
O sigui que per això és... I sempre diem el mateix, no? És que els homes, l'única cosa bona que tenim és que la llista d'espera és més curta, no?
Sí.
Quan fas una edat, escolta, sembla que...
És un avantatge que tenim.
Sí, és una... I Continuem amb la Cristina.
Sí.
Sou, has dit, tres treballadores socials. I una cosa, què fa la treballadora social en una residència?
Infinitat de coses.
Moltíssimes.
Moltíssimes, eh?
Moltíssimes coses.
Moltíssimes, sí. Aviam, principalment ens van contractar en el seu dia, sobretot per vendre i ensenyar la residència, no?, una mica. I això ho fem, continuem fent. Mostrem els espais públics. Com que normalment són trucades i visites concertades i sabem que moltes vegades les famílies volen veure també les habitacions, parlem amb algun resident perquè ens deixi també ensenyar l'habitació seva. Mm. O sigui, a part dels espais públics, cuina, menjadors, lavabos, perruqueria, servei de fisioteràpia, etc., ensenyem l'habitació. I aleshores també, si ja la família està interessada en el nostre centre, doncs recollim tot el que seria la història de vida de la persona. Mm. Val? Això per un costat. Per l'altre, fem el tràmit de la llei de la dependència. Un cop ha ingressat la persona en plaça pública, fem els PIAs.
Els PIAs, recordem aquest programa individual de la persona.
Última informació de la GENE, que ara els treballadors socials de residències ja no ho hem de fer i ho fan directament ells.
Tindreu més temps per fer d'altres coses,
Tindrem més temps per fer altres tasques que també són importants del treball social, com és també escoltar a la gent que està vivint en el centre, vetllar pel seu benestar i
tornem un momentet al Raimon, per enllaçant amb el que ens estava dient la Cristina.
Sí.
Aquí treballen molts professionals, no?, en una residència.
Sí.
Perquè després parlem de la borsa de treball, però aquí, per fer-nos una idea, a part del que és treballadora social, per descomptat, infermeres ha d'haver-hi.
Sí.
I quins altres professionals treballen en la residència?
Com ha dit bé la Cristina, tenim tres fisios, dos terapeutes ocupacionals, tenim dos animadors, tenim tres treballadores socials, tenim tres metges, d'infermeres en tenim vuit, perquè també cobrim el torn de nit. Nosaltres el torn de nit tenim...
Teniu infermera també en el torn de nit?
Nosaltres infermera tenim 24 hores. I llavors metges tot el dia, menys el dissabte o el diumenge, depèn, perquè fan... O sigui, fan guàrdia dissabte, fan guàrdia diumenge, depèn de...
Està molt bé.
Depèn del... O sigui, metge 24 hores no, però sí que cada dia hi ha metge. Val?
Tres fisios, també.
Tres fisios, ha dit, sí.
I llavors, doncs, hi ha tot l'altra resta de personal. Tenim... cuina, nosaltres tenim cuina pròpia. També tenim... El manteniment també el fem nosaltres. La bugaderia també la portem nosaltres. O sigui, tot és una mica...
És que sempre diem una cosa, quan parlem amb gent que viu en residència o que té familiars, sempre ens diuen, és que hi ha poc personal. Però és que tant se val quant personal hi hagi, sempre hi ha poc personal, no?
Sí.
Perquè sempre és... I amb els viatges que hem fet per l'estranger, és un continu, hem anat a països com a Noruega, on al final hi ha un treballador per cada 8 persones presents, que al final, si sumes tot, vol dir un treballador un empleat a jornada completa per cada resident.
Sí.
I saps què ens diuen? Falta personal.
Falta personal.
Sí. És una cosa... aleshores, és una... Doncs...
Bueno, això també és una de les coses que preguntaves abans, que també ha canviat bastant, i és que cada vegada la gent nosaltres ens està arribant una mica més dependent. Clar. Suposo que com que l'esperança de vida s'està allargant, també, clar, el cos poder no està preparat del tot per allargar tant, i llavors ens arriba gent bastant dependent. Tot això fa que necessitis més medis, més, no sé, tant medis mecànics com la grua.
Sí, gent molt dependent, i sobretot ens trobem amb perfil de persones relativament joves, amb malalties mentals, que no hi ha recurs per aquest tipus de pacients, i que aleshores es busquen residències geriàtriques.
Però són persones que tenen malaltia mental, diguem-ne, però amb una medicació fan vida normal al centre.
Hi ha de tot.
És complicat, aquest punt és una mica...
Però crec que aquí hi ha manca de recurs a nivell de...
O sigui que algun dia algú... de la nostra estimada Generalitat, potser hauria de pensar que s'ha de fer una miqueta... Molt bé. Ara, veiem, sempre ens passa el mateix, eh? Sempre que parlem amb professionals de les residències, amb els propietaris, amb els gerents, tot és fabulós, tot és molt bo, però ara tenim aquí el notari que ens donarà fe si tot això és exactament així i com se sent viure en una residència, no en una, en la residència Sant Roc, en primera persona. Tenim amb nosaltres amb la senyora Teresa Trilla. Benvinguda, senyora Trilla.
Ben trobats.
I moltíssimes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos al programa. Vostè viu a la residència Sant Roc.
Sí, senyor.
I des de quan viu a la residència?
Farà 7 anys.
O sigui que vostè ja té coneixement de...
Sí, 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 sí.
I vostè recorda el primer dia quan va arribar a la residència?
És impressionant, el primer dia. Mm. Et trobes perduda totalment. Et trobes perdut.
I vostè... Recordem aquell dia. Com va ser?
A part de que et trobes perdut, et trobes amb molta gent que et recolzen. Mm. Perquè vostè no pateixi, et ve una senyora... Vostè no pateixi perquè ara doncs han d'anar amb la doctora, que li ha de fer com un parte, que apunten tot... totes les medicacions que estàs prenent, si és que prens medicació, les enfermetats que un pot tenir, etc. Mm-hmm. Llavors, doncs entra...
La infermera,
mm-hmm. En segon lloc, entra la infermera que et pregunta, t'acompanya, et pregunta com si fos la doctora i t'acompanya. Mm-hmm. Llavors entren les assistentes socials.
Jo crec que som les primeres.
Sí.
Em sembla
sí.
que la que et va atendre primer va ser la Laia.
Sí.
A l'entrada.
Sí.
Eh que sí?
Imagini's com estava despistada, eh? Imagini's, eh? No. Veus a tanta gent que de veritat que és esperberut.
I vostè com s'ho imaginava abans d'anar a la residència, quan diu, va, aniré a la residència? Perquè vostè no havia viscut mai en una residència abans d'aquesta, no?
No, o sigui, no m'ho imaginava.
No s'ho imaginava com seria.
Amb una paraula no m'ho imaginava com seria. És més, jo havia anat a veure persones grans en residències, sabia com estaven tot el que es veu per fora, però s'hi ha de viure, eh? Mm-hmm. És el treball que d'aquesta gent... que t'omple, perquè, és dir, és un altre món. Deixes el món real per entrar en un irreal.
Ui.
Sí, tal com li dic, perquè si et presenta un problema, allà estan ells per ajudar-te. Mm. Et presenta que no es trobes gaire bé, perquè allà hi ha el metge doncs, que et recolza, que et diu, doncs això no pateixi, perquè això ho arreglarem amb això, i lo de més enllà. No has de patir mai per l'aigua calenta.
Ui, això és una... Sí. Això està molt bé, eh? Li diem al Raimon Gurri. O sigui que el problema d'aigua calenta no existeix, eh? O sigui, això és molt bo.
No has de patir mai per l'aigua calenta. El menjar no cal ni dir-ho.
Això volem entrar una miqueta, eh? Perquè quan parlem amb gent gran que no està en residències, a vegades diuen... Una residència, però és que pensar que hauré de menjar de ranxo i de no sé... Com es menja? No podem dir en les residències, diem en la residència Sant Roc. Com
en
es menja?
En la residència s'ha de personalitzar, eh? Mm. Perquè no totes deuen ser iguals. Jo m'imagino que totes no són iguals. Perquè jo tinc entès que n'hi ha moltes de càtering. Mm. Aleshores, no és el mateix menjar.
Mm. No. A la residència Sant Roc es cuina a la residència, com ens ha dit en Raimon Gurri.
Com sí. ha dit el senyor Raimon... Mm. Etcètera, és molt bo.
I avui, ara són les 5 de la tarda, vostè ha dinat a la residència avui.
I tant.
I què hi ha hagut de dinar avui?
Com sempre. Avui hem tingut escudella.
I cardolla.
Escudella, cardolla...
És dimarts.
Home,
és dimarts.
Jo només els vull dir, recordes, Marc, que un dia va venir aquella residència que vam dir, fem no sé què, i jo em vaig presentar a dinar i vaig fer un
vídeo. Ah, sí, és veritat.
Sí, o sigui, que esperi jo, si aquí explica gaire del menjar, perquè ens hi apuntem, un dia.
No, podeu apuntar tranquil·lament.
Els dimarts que fan escudella...
Els dimarts de l'escudella, em sembla que...
El Josep ja tenen un dia a la setmana que van a cada residència a provar el dinar.
Jo crec que no estarien descontents,
Hi havia pilota a l'escudella.
Hi havia pilota,
botifarra blanca,
negra,
i negra també,
ostres.
També cigrons, patates,
col i patates,
sí.
O sigui, una escudella...
No, una escudella, una escudella...
De Nadal.
Complerta, sí.
I una cosa, què es fa en una residència? Tu et despertes al matí, cada vas a esmorzar, és... què hi ha? Què es fa a la residència?
Molt bona pregunta.
Moltes gràcies.
A veure, es fa de tot. Es fa de tot. Si tens la sort de ser autònom, que no hagis de dependre de ningú, pots sortir, com faig jo, En primer lloc, el ritual el davant matí de la dutxa, que no falta mai l'aigua calenta.
Això ho insistim, és molt important.
És molt important.
Sobretot a l'hivern, clar.
Sí, a l'hivern, sí.
I a vegades a casa ens falla l'aigua i ens hem trobat més d'una vegada. Aleshores, ens arreglem i baixem a esmorzar. Doncs allà ja tenim la senyora que se'n cuida, ens ve allà a veure què volem per esmorzar i el nostre cafè amb llet, tot preparat. Aleshores, acabes d'esmorzar i bé, llavors ja pots anar per les teves. Si vols sortir a caminar, si vols quedar-te a les activitats, que n'hi ha moltes a la residència, n'hi ha moltes i molt variades. És molt bonic, és molt bonic.
Doncs ara li faré una pregunta una miqueta més. Tot és tan bonic, què troba a faltar de viure a casa, vivint a la residència?
Bueno, podria dir estar a casa. Podria dir estar a casa.
Això és una cosa que costa de substituir. Jo sempre he dit, com a casa no s'està enlloc. Clar. El problema està que quan no pots estar a casa, o quan empitjores, o quan d'allò, llavors estem nosaltres que intentem ajudar, però és com, a veure, ningú pot reemplaçar un pare o una mare. Pues una casa, depèn de l'efecte que hi tinguis, pues tampoc ho pots reemplaçar.
Nosaltres en el programa no... sempre diem que la residència és la millor solució per un 5% de les persones, que és exactament el número de places que hi ha. I a més hi ha una cosa, a casa a vegades et quedes sense aigua calenta.
Sí.
A la residència, com a mínim, a la residència a
vegades,
Sant Roc,
no.
Mai.
D'on fer?
Ens passaríem tota la tarda parlant amb la senyora Teresa Trilla, amb la Cristina Ortega i amb el Raimon Gurri, però no podem estar tota la tarda parlant. Un dia anirem a dinar a la residència, o no?
Sí,
un dimarts que hi ha Escudella i Cardolla.
I d'aquí un temps potser tornarem. Només volia dir que es queden aquí en el programa, eh? Potser parlarem una mica més després, que la festa del 25è aniversari fa 5 anys va ser preciosa, vaig tenir l'ocasió d'anar-hi. La del 30 no vaig poder anar personalment, però hi ha un vídeo penjat a internet que està de la festa.
Oh, va durar 3 dies, eh?
O sigui,
va ser el dia 12, que era divendres, va ser dissabte i diumenge.
I una cosa és que això sempre diem, la gent, les residències no paguen per venir al programa, Les convidem les que volem, però sí que els deixem dir el telèfon, Això sí.
Ah, sí,
si teniu el telèfon de la residència,
sí,
per si algú us vol trucar.
El 93 794 3242.
Perfecte, recordem que és les residències Sant Roc i Miramar de Canet.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Ens ho deia abans el nostre convidat Raimon Gurri, que el més important d'una residència no és l'edifici, encara que ho sembli, sinó la persona que treballa dins, l'equip de professionals que són els que en aquest entorn donen aquesta calidesa. I hi ha moltes residències que tenen una lluita constant per mantenir i trobar nous professionals per treballar. Carles, com tenim la borsa de treball d'inforesidències?
La tenim ben atapeïda i aquesta setmana podem dir que portem ofertes quasi de les totes províncies de Catalunya. Comencem, aquesta setmana les hem mig agrupat per províncies i després a Barcelona per tipus de vacant. Comencem per Lleida, on l'ESMA Fundació està buscant personal de neteja, d'infermeria i gerocultora. A Tarragona, les Hermanitas de los Pobres de Vic, que estan a Reus, busquen gerocultor, igual que també que la residència de les Alzines a Tarragona. I a Barcelona, que n'hi ha tantes, la província de Barcelona, les he volgut agrupar per tipus de professió. Perquè fa cuina, Orpea Diagonal està buscant dues persones per treballar a la cuina. Perquè fa a infermeria, que és una de les grans vacants que
tenim
cada setmana,
sí.
Trobem que busquen infermer o infermera a la residència Edelweiss Medical Comfort de Cubelles, la residència Les Masies de Mollet, que també busquen buscadors, les Masies de Mollet, i també la residència geriàtrica Malgrat de Mar a Malgrat. Si parlem un moment de gerocultors, en busquen també Les Masies, Edelweiss, centre de residència Blau Almeda a Cornellà, residència del Palau a Palau de Plegamans, i de residència primer dia de Barles a Sant Vicenç dels Horts. I acabem amb educadors socials, on la residència Arcoiris de Barcelona i també primer dia de Barba busquen també educadors socials.
O sigui, si qualsevol persona que ens està escoltant en el programa vol treballar, té ganes de treballar en l'atenció a gent gran, que entri a la borsa de treball d'inforesidències. Si tens formació prèvia, perfecte. Si no, també pots, hi ha moltes empreses que t'ajudaran a tenir aquesta formació.
Inclús podem dedicar 10 segons a preguntar-li als nostres convidats d'avui si tenen algun tipus de vacant actualment.
No.
A la residència? No, perfecte, ja és una, una novetat i una bona notícia.
Però també sempre som dels que busquem, també, eh?
Per si... Perquè... Em sembla que alguna vegada els hem dit...
Sí, la publiqueu un dilluns o un dimarts, quan fem el programa, les direm segur, seguríssim.
Perfecte.
Molt bé, doncs, si us deixem, anem a escoltar una cançó. Escoltem a la Guillermina Mota interpretant els Snob, una cançó de l'any 1964.
L'inconstància. Tenen el costum de coses noves. No tenen regles que els limitin, però no falta mai qui els imiti. Els esnobs, pobrets els esnobs. Tantes coses com se'ls deuen els noms, parlen d'una angoixa que no senten, parlen d'una nàusea que no coneixen, parlen fins i tot de supervivència, sense saber tan sols què és l'existència. Citen en Sartre i en Pavese, canten Brassens i Jabrel, ignoren olímpicament tot el que sigui normal i corrent. Els esnobs, pobrets els esnobs, tantes coses com se'ls deuen els esnobs, no tenen suficients per alimentar un al·licient. No tenen forces suficients per seguir l'establert corrent. S'hauria de crear, s'hauria d'inventar una nova terra per ells. S'hauria de crear, s'hauria d'inventar una nova comprensió per ells. A ells qui idolatren sols el moment dels esnobs, jo els faria un monument als esnobs. Jo que no puc donar consells, perquè jo sóc amb ells.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a És Gran Ser Gran i ara obrirem les línies telefòniques. Doncs per si algun oient té alguna pregunta a fer o al fer qualsevol, ens vol explicar alguna cosa o preguntar, sàpiguen que ho poden fer marcant dos línies, els hi donarem dos telèfons, el 93-409-2771 o l'altra línia 93-409-2772.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, aquesta setmana ens arriba la consulta des de Caldes de Montbui i ens pregunta la Maribel. La meva filla i jo hem vist com aquests últims mesos la meva mare, que ja té 91 anys, ha fet una forta davallada, sobretot a nivell físic. Fins fa poc era força autònoma i nosaltres l'anàvem a veure quasi cada dia i només supervisàvem el que ella ens demanava. Però ara ja li cal ajuda per quasi tot. Ho hem parlat i estem contemplant una residència, però tenim un dubte. Si viu a una residència, la podem anar a buscar per dinar fora, anar a fer una volta o inclús recollir-la perquè passi un cap de setmana a casa sense cap problema? Bé, crec que la Cristina estarà d'acord amb mi que és un dubte habitual, sí, sobretot quan acaben d'entrar i que no s'han adaptat. No hi ha cap tipus de problema en què la vagin a buscar tantes vegades com vulguin per anar a dinar fora, anar a fer una volta, anar a prendre alguna cosa, el que vulguin. És més, estic segur que la mare de Maribel estarà encantada que la vinguin a buscar. Vale? L'únic que sí que demanem és que, sisplau, sempre bé que avisin una mica abans per tema de coordinació del centre, que tot estigui gestionat, exacte, que estigui tot ben gestionat, i bàsicament això, que no hi ha cap problema i que quan més ho puguin fer, millor.
Suposo que això a la residència vostra succeeix i passa, no?
El caliu de la família no substitueix per res.
No, som un centre obert i és que és el que sempre aconsellem, com més puguin venir millor.
Això és molt important saber-ho sempre des del començament, perquè a més avui ara enllacem al consultori d'en Carles amb una reflexió, una idea que vam parlar fa un any gairebé. Bueno, no pot ser fa un any perquè vam començar el mes de febrer, no? Aviat.
Bueno, quasi.
Aviat celebrarem el primer aniversari del programa. En un dels primers programes vam parlar d'una qüestió que a vegades s'han tornat a plantejar, que és, escolta'm, hi ha gent que diu, bueno, la meva mare pues, està d'aquesta forma, està tal, però la porto a una residència, em quedo a casa. La fa... I aleshores la gent comença a buscar residències, però moltes vegades s'equivoquen. I aleshores, la residència, abans ho ha dit el Raymond Gurri, que és una molt bona solució per un determinat tipus de persona. Igual d'error, a vegades és algú que estaria millor en una residència que es quedi a casa, com que algú que potser no vol anar a una residència o la residència no és la millor solució per ell, deia, que hi vagi. I aleshores, jo us volia plantejar aquestes cinc qüestions, que és quins són els errors més comuns quan una persona tria una residència. I el primer error seria optar per una residència quan veritablement no és la millor opció. Aleshores, això és el que acabem de dir. I aleshores, el que hem de saber és una cosa. Fa uns quants anys, fa 25, 30, quan vam començar la residència, potser hi havia gent que senzillament doncs estava bé a casa, però deia, mira, jo opto per una residència. Però cada vegada més les residències són centres on, a més de substituir la llar, es donen unes atencions sanitàries, socials, de suport, de tal, que abans no es donaven perquè no es necessitaven.
I que a casa no es fan.
I que a casa no es fan.
La rehabilitació no es fa a casa.
No. Aleshores, ara mateix, jo crec que, i a més ho contrasto amb els que estem aquí, que la pregunta que ens hauríem de fer és, escolta'm, és la millor solució la residència i comprovar, i també investiguem una miqueta. Potser una persona, els fills estan molt preocupats pel pare o per la mare, i diuen, a la residència, i dius, home, potser amb una teleassistència, potser amb un centre de dia...
Nosaltres, sobretot ho pot dir la Cristina, que hem tingut diverses visites, que ells els hi desaconsellen.
Nosaltres ens hi trobem, i quan veiem que no és gens clar un recurs residencial, se'ls explica a la família i se'ls ofereix un altre tipus de recurs.
Un servei de domiciliària, que també ho fem nosaltres. Un centre de dia, que també ho fem, i...
Perdona. Correcte. Doncs tenim la primera, estem d'acord.
Sí.
Aviam, el segon error més comú a vegades és precipitar-se. Clar. Dient, em quedo amb la primera que visito. I diem, hem dit que hi ha 1.000 residències a Catalunya. Sí. Aleshores, sobretot, sabem una cosa, si busques plaça pública o plaça tens ajuda de la Generalitat, potser ho tens una mica més restringit, però hi ha gent que perquè t'hauràs de posar una llista d'espera i tal, però si pots pagar una quantitat al voltant, diguem, la mitjana seria a Catalunya de 1.800 euros al mes. Si tu pots pagar 1.800 euros al mes, pots triar. Aleshores, sabent que cada persona és diferent i que hi ha diferents residències de diferents tipus, considerem que hi ha un error que és que a vegades dius, ostres, aquesta, la primera, i després dius, ostres, no he tingut en compte potser que no podré anar a veure la mare, o no podré... perquè això, que tota la facilitat que heu dit d'entrar, sortir, quan vulgueu anar a dinar fora, no totes les residències són iguals. Potser algunes siguin més estrictes, per exemple, en horaris de visita. Aleshores, quedar-se amb la primera residència...
No és...
Nosaltres recomanem una cosa, per descomptat. Primer busques a InfoResidències, agafes 3 o 4, tenim a InfoResidències.com una llista que és com un checklist, una cosa, diu, què miro quan visito una residència? El que val la pena és portar-ho, no cal que ho ensenyar-ho, però portar-ho perquè si vas a veure 2 o 3, puguis comparar iguals coses. Dius, mira, l'habitació m'agradava més d'aquesta, però potser les activitats m'agrada més. El lloc on... aleshores pots comparar bé, perquè si no pot passar que t'agradi molt una cosa que potser no és la més important. I a més també hi ha una qüestió.
És compte amb l'avi.
Clar, aquí, sí. Aquesta, és, ah. Aquesta també la tenim. Aquesta és... em sembla que és la cinquena que tenim per aquí. Sí, sí.
A més, és un tema que comentem molt quan ens arriben les consultes de qualsevol tipus que diuen, he triat pel meu pare una residència. No, parleu amb ell i a veure què n'opinen.
Això. Tenim la tercera, que són les falses expectatives. Que dius, aviam... sabeu que jo escric cada dues setmanes uns casos pràctics de coses que passen a les residències.
Està molt bé.
Aviam, què és una residència? Aviam, una residència, hi ha un equip de professionals, però no és un lloc on es tenen persones grans en conserva. O sigui, la vida té un cert risc, les persones grans normalment són gent sana i que no són dependents, però quan ets més gran tens més possibilitats de tenir dependència, però hi ha gent que diu, home... és que la meva mare està a l'hospital, està en una residència i és que no li prenen l'atenció cada dia. No. I dius, bueno, potser que és hipertensa. O que és que no li prenen el sucre, que és diabetes.
Aleshores,
no cal, però si tu tens una expectativa com si fos un hospital, aleshores t'equivoques. Quan dic les falses expectatives, ho dic perquè a vegades bueno, ens han dit gent, escolta'm, és que la meva mare cau. Sí. Bueno, però no és que caigui, cau a la residència perquè està a la residència.
Si estigués a casa, no?
És impossible que una residència que digués aquí no es caurà mai la seva mare,
no.
Jo no m'ho creuria.
No, però és que la mare cau, això vol dir que l'Olivera Kerr no el pot...
Sí, no, i a més, si...
cau en una residència, cau al carrer, cau en una casa, clar.
Sí. Aleshores, això de les falses expectatives, hi ha una forma d'arreglar-ho, que ho fan moltes residències, i a més, abans, quan ens han explicat com és el procés d'ingrés en una residència, que està molt clar, que és parlar-ne. Aleshores, quan ingressa, hi ha moltes residències que ho fan bé, que va la persona a la residència i li expliquen, i potser la primera entrevista dura dues hores.
I tant.
I dius, oh, quin rotllo.
És el nostre cas.
Vale, doncs aleshores...
Fem molt bona feina, treball social.
I després fem el preingrés, quan estan a punt d'allà, fem un preingrés.
El preingrés és que abans entren, però encara no es queden a dormir, o
no,
com?
No, el preingrés és perquè, per la llista d'espera, doncs, calculem, perquè això sempre és difícil de calcular, doncs que queden, jo què sé, dues setmanes, una setmana, depèn del que veiem, i llavors amb la família fem el preingrés, tornem a explicar-los tot una miqueta, fins que arriba el moment de fer l'ingrés.
Doncs, si ho fem així, trenquem el tercer error, que seria les falses expectatives, perquè podríem tenir unes expectatives realistes del que ens pot donar una residència. Aviam, el quart error... que vam fer, això ho vam dir a InfoResidències, ara direm, potser n'hi ha molts més d'errors, és no llegir-se el contracte i el reglament de règim interior. Perquè aquí pensem una cosa. A vegades diu la gent, és que ara em volen cobrar. I diu, què et volen cobrar? És que em volen cobrar la perruqueria. I diu, bueno, però què diu el contracte? Què diu el contracte? Home, és que els contractes... S'ha de veure, per exemple, quan parlem del preu de la residència, què inclou i què no inclou. Perquè fins i tot, quan una persona està en una plaça pública, que és això, concertat, col·laborador, i la Generalitat t'ha dit un preu, fins i tot la Generalitat permet que unes residències que tinguin habitacions individuals d'un determinat tamany i amb un quarto de bany individual també per aquesta habitació, que pugui cobrar una quantitat addicional. Aleshores, això ho diu el contracte, ho diu la Generalitat... En el reglament de règim interior podem trobar-nos que hi ha residències que tenen... un horari de visites més estricte o menys estricte. Aleshores, clar, si jo dic, jo només podré venir a veure la meva mare a les de 7 a 9 de la tarda, ens podem trobar residències que diguin, aquesta hora no pot ser.
Clar.
Aleshores, clar, jo sóc qui he de triar. Si vaig a una residència pensant que aniré a aquesta hora i ho diu el reglament i no ho he llegit, aleshores serà un fons de frustració. Igual també hi ha residències, sobretot en places privades, que estableixen un període de prova. O sigui, tu podries anar a una residència i que la residència et digués durant els primers 15 dies, miri, no som els més adequats per la seva mare o per vostè mateix, si jo sóc qui he ingressat. O sigui que el reglament de règim interior i el contracte s'ha de llegir. Hi ha residències que el que fan és també explicar-ho
jo volia fer èmfasi en això, i és que com que ens trobem moltes vegades que les famílies estan angoixades per la situació i tot, moltes vegades el fet d'explicar-los de forma resumida el reglament i el contracte és una manera també de que ells doncs, es quedin amb l'important, no?
Correcte, i a més sabem una cosa, Hi ha paperassa, pel mig.
Sí,
clar. Això la família ho ha de saber. Que, encara que la residència no volgués, hi ha paperassa, sí. I per sort, els primers dies, quan el problema encara estem molt compromesos, però sabem una cosa, moltes famílies que han ajudat a ingressar el seu pare o la seva mare sortint d'un hospital, els primers dies ho senten molt intens, però sembla que una vegada que ja està a la residència, veus que la persona està bé, que tal, i et diuen, ara has de portar, no sé què, aleshores potser se n'obliden una mica. I després, el cinquè error, que hauria de ser el primer, però que ens hem guardat pel final, és el de no tenir en compte la voluntat de la persona. A vegades és això de... El meu pare l'ha ingressat, el que ho digui el Carles. L'hem ingressat. Home, és que a mi la sensació de sentir-me com una maleta dels meus fills, que em poden... Sí que sabem una cosa. Hi ha molta gent gran que la història de vida, i sobretot tenint en compte que molts són dones, que durant la seva vida... Ara estem canviant, Jo, la meva filla, ja la tracto d'una manera que no és com tractaven els meus besavis a la meva àvia. Que diuen, tu discreta, tu no cridis l'atenció, tu obeir, que no semblis discreta, difícil, que no sé què, per la porta del darrere. Sí, sí. Aleshores, clar, aquestes persones, que aquesta és la seva història de vida, potser els fills diuen, a la residència, i van a la residència, i una vegada dins potser diuen, és que jo no volia entrar aquí.
Entren resignades.
Clar, aleshores, hem de tenir en compte la voluntat, no només per prendre la decisió, sinó també per triar la residència. Perquè encara que la persona, la nostra mare, el nostre pare, la nostra tieta, aparentment és que és tan dolça, és que s'ho deixa fer tot.
Sí,
home, t'has de posar en el seu lloc.
Perdó, el que estic veient és, amb totes aquestes coses, el que ens hem de mentalitzar és anar a buscar una residència quan no en tenim ganes. Quan estem bé.
Sí.
Clar, és que això és una cosa...
Llavors no hem de córrer, que trigarà un any. Bueno, doncs un any.
Sí. I jo crec que hi ha una cosa també, ho dèiem abans de Nadal i ho hem de dir, és que, aviam... Abans d'anar a una residència, molta gent no l'ha visitada, però cada vegada més hi ha gent que coneixem, a gent que viu a una residència.
I tant, sí.
I jo crec que estarem d'acord gairebé de tothom, si la senyora Trilla m'ho pot confirmar, que et vinguin a veure, t'agrada, no?
Sempre és una il·lusió, Sempre és una il·lusió i t'omple molt. I amb el que comentava abans, em refereixo a la necessitat o no d'haver d'anar a una residència. És molt important que estiguem mentalitzats els que hi hem d'ingressar. Mm. En el meu cas, vaig ser jo mateixa que ho vaig demanar-ho.
Correcte.
I sort n'he tingut de les assistentes socials, Cristina, tu ho saps, que m'han sorgit moltes coses que vosaltres m'heu arreglat.
Bueno, ho hem intentat entre tots.
Ho heu fet, ho heu fet.
Home, el que sabem és una cosa, Molts podem més que un de sol.
I tant.
I el important és generar la confiança. Sempre diem també una cosa, que és... Una cosa és qui viu a una residència, vostè, la senyora Trilla. Una altra cosa és si jo fos el seu fill i digués, home, la meva mare ja. Per qui viu a la residència és el dia a dia. Per qui no viu a la residència és la confiança.
Sí.
És generar la confiança. Jo potser estic patint perquè la meva mare viu sola i no sé si ha caigut i no vol la teleassistència i tal. Com a mínim tenir la confiança de que si està en una residència... ella està bé. Aleshores,
està cuidada.
Està cuidada i, si pot ser, si és feliç, ja és pel premi.
Sí.
Molt bé, doncs, agrair-los moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí.
A vosaltres.
Molt bé, doncs recordem els noms de Residència Sant Roc i Miramar de Canet, tenim el Raimon Gurri, a la Cristina
Ortega.
La filòsofa? La senyora Trilla. Encantat.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem, com sempre, el proper dimarts a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.